Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquesta setmana, l'allau de casos als tribunals eclipsa per complet l'actualitat. L'agenda política s'escriu a cop de sumari, amb una llista de causes que s'acumulen al voltant del govern de Pedro Sánchez i, sobretot, del PSOE. Hi ha acusacions molt greus ara mateix en marxa, que hauran de confirmar-se als tribunals, i això vol dir temps i paciència. Però, en paral·lel, hi ha qüestions també greus i urgents, que no admeten cap de les dues coses, ni temps ni paciència. Mentre ocupem portades parlant de les joies de Zapatero, com si fossin les joies de Castafiore, la realitat continua. La realitat quotidiana continua per molta gent, com, per exemple, la crisi de l'habitatge. O quan veiem les imatges de Luco plantant-se a la seu del PSOE per requerir informació sobre la trama Leire Díaz, són imatges que conviuen també amb una inflació a l'alça i amb preus dels aliments pels núvols. Estem pendents del judici, per exemple, avui, del germà del president Sánchez, que comença aquest matí una carpeta més sobre la taula. I, mentrestant, infraestructures clau per al país continuen encallades. Esperem la sentència de l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes o pel cas Kitchen, també aquest protagonitzat pel Partit Popular. Tot això la mateixa setmana en què s'encadenen a Catalunya i a tot Espanya les vagues de mestres i professors. És normal que el focus informatiu es fixi en les novetats dels casos de suposada corrupció, però una realitat no hauria de tapar tant l'altra. I els problemes de la ciutadania no poden estar pendents a sentències judicials futures que, a més, trigaran anys. Quan la justícia truca a la porta del poder, no es pot virar cap a una altra banda. També és evident que la suposada corrupció s'ha d'aprovar. La presumpció d'innocència és un dret fonamental per tothom. Però l'espiral mediàtica contribueix a difuminar problemes que són molt més importants per a la ciutadania. I, sobretot, una qüestió inevitable. I és que una cosa és ocupar el poder, aguantar la posició i mantenir-se a la Moncloa. I l'altra, molt diferent, és governar. Governar vol dir impulsar projectes. Vol dir tenir la força per aprovar mesures. O pressupostos. Pressupostos que ajudin a millorar les condicions de vida dels ciutadans. I per governar una democràcia parlamentària, hi ha una condició que és bàsica, que és tenir una majoria de diputats que t'acompanyi, que et permeti tirar endavant les lleis que són necessàries per transformar la realitat. I això és el que ha d'aclarir realment Pedro Sánchez. Més enllà d'aquest fangar judicial, més enllà de la polèmica política, la gran qüestió que Sánchez ha de respondre és amb quins suports esgotarà aquesta legislatura. Com es governa el país sense una majoria al Congrés? També sent conscients que no hi ha cap majoria alternativa. En tot cas, mentre l'executiu concentra les energies a defensar-se, els problemes de la ciutadania no s'aturen. Per sobre de les polèmiques, governar continua sent el repte més gran ara mateix i també la principal incògnita que sobrevola aquesta legislatura, del tot ara mateix incerta.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dijous 28 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures molt altes en alguns racons. Per exemple, al Cap de Creus bufa una tramuntana calenta que ha fet pujar la temperatura fins als 28 graus. El mateix passa a la part alta de Portbou. A l'Ella, al Maresme, tenen 27 graus ja, que contrasten amb els 12 graus que hi ha a Torà, al Solsonès, a 8 graus a Barruera, a l'Alta Ribagorça. Dia de sol, dia avui amb temperatures extremadament altes, tenint en compte que estem al mes de maig encara, valors que poden arribar fins als 35 a 37 graus en algunes zones de l'interior, Pla de Bages, interior Girona, més de 37 o 38 graus a les comarques de Ponent o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre, i en molts casos a la costa superant els 30-33 graus fins i tot a la ciutat de Barcelona. Avui amb algunes nuvolades de tarda que com a molt deixarien algun ruixat molt aïllat al Pirineu.
Ara passen 4 minuts de les 8 del matí i quan passin 20 minuts per les 10 del matí avui entrevistarem a Sor Lucía Caram, a qui li preguntarem per la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, el dia que també parlarem del futur d'aquesta legislatura a Madrid.
Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
Pedro Sánchez, que resisteix als casos de presumpta corrupció i manté que no convocarà eleccions anticipades, tot i la pressió de l'oposició i també d'alguns dels seus socis d'investidura. També de la premsa, que li demana més explicacions, com fa aquest matí El País, o el situa directament al capdavant d'una trama corrupta. Ho fa l'ABC o El Mundo. Tot això després que ahir la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, passés 12 hores demanant documents a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid. Això per obtenir informació sobre l'ús de diner del partit per torpenidar investigacions judicials en contra seva. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Bon dia.
Hi ha un jutge aquí, que és un jutge conegut i polèmic, que és el jutge Santiago Pedraz, que creu que Santos Cerdán va activar una xarxa per perjudicar els rivals del partit després de la reflexió de 5 dies de Pedro Sánchez.
Sí, aquest és el moment clau. 2 dies després de la imputació a la parella de Sánchez, una reunió a la seu del PSOE activa la trama que el partit finançava. Diu el jutge que Santos Cerdán la dirigia i l'exmilitant socialista Leire Díez executava les operacions i ho cobrava del partit. L'objectiu era destruir totes les causes judicials contra l'entorn de Sánchez i s'hi valia tot, des de subornar jutges i fiscals fins a buscar draps bruts per desacreditar la Guàrdia Civil. Segons el jutge, per aquestes feines, el PSOE va pagar com a mínim 16.000 euros a Leire Díaz a través de factures falses i d'empreses pantalla. Per això, a part de Cerdán i Díaz, per aquest cas, el jutge també imputa la gerent del Partit Socialista. La causa encara està secreta, per tant, no en sabem de moment tota la dimensió. El que sí que diu el jutge és que la trama es va reunir com a mínim 22 cops a la seu del Partit Socialista, al carrer Ferraz, i que tenia de còmplices 2 advocats, un empresari i un guàrdia civil, que també estan investigats.
Gràcies, Paula. Un dels noms clau també en aquest entrebat, com dèiem, és el de Leire Díez. Aquí el jutge situa com l'agent del PSOE per investigar els rivals. Ahir al matí de Catalunya Ràdio, ella insistia en que no en sabia res d'aquest cas i afirmava estar tranquil·la.
No me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y... O sea, estoy muy tranquila con eso.
És una entrevista que costa de trobar, però la trobareu si la busqueu a l'app de Catalunya Ràdio. I la investigació del jutge Pedraz, que és fruit dels indicis recollits en diferents causes ja obertes, i entre els investigats hi ha també la gerent del PSOE. Repassem els detalls de la interlocutòria amb Bot Serra i Joan Vilaplana.
Un jutjat de Madrid ja investigava Leire Díez i l'empresari Javier Pérez Dolcet per buscar draps bruts de guàrdies civils i fiscals que investigaven causes contra el PSOE i contra ells mateixos.
En paral·lel, l'Audiència Nacional va obrir una causa sobre adjudicacions irregulars vinculades a la Societat Inversora de l'Estat, la SEPI, on estaven imputats el seu expresident, Vicente Fernández, i l'exmilitant socialista Leire Díez. De les converses intervingudes entre ells, ara el jutge Santiago Pedraz amplia el cas i s'espera que assumeixi el que ja instruïa el jutjat de Madrid.
Entre els investigats també hi ha Jacobo Teijelo, advocat de Santos Cerdán, Ismael Oliver, un altre lletrat, i un guàrdia civil imputat en una causa sobre hidrocarburs. També s'assenyala l'expresident de Correus, Juan Manuel Serrano, i el diputat del PSOE, Juanfran Serrano, però encara no estan investigats.
Segons el magistrat, el grup va acudir a persones com l'expresident del Barça, Sandro Rosell, i l'excomissari, José Manuel Villarejo, per aconseguir informació dels seus adversaris.
En la interlocutòria també s'explica que els imputats van oferir 50.000 euros a una empresària, Carmen Pano, que havia dit en seu judicial que havia entregat diners en efectiu a Ferraz. L'objectiu era que es retractés, però no ho van aconseguir.
I davant de tot això, com deien, Pedro Sánchez resisteix, es nega a convocar eleccions i insisteix que el partit ja ha fet net.
Evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay, en fin, comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado.
I ara totes les mirades estan posades en l'oposició i els seus socis, pel Foradada.
Tot i que cada cop hi ha més veus dins i fora del PSOE que reclamen Alberto Núñez Feijóo una moció de censura, als populars, de moment, la descarten per manca de suports. Això ens deia ahir a l'especial que van fer en aquest programa el portaveu del PP, Borja Sémper.
Hoy no está sobre la mesa porque ninguno de los socios del gobierno han dado muestras de que van a retirar el apoyo al gobierno. Sorprendentemente, porque yo creo que se están quemando con el gobierno.
Per tant, tot i les novetats d'ahir, la notícia és que tot segueix igual. Ni el PP fa el pas, ni la resta de partits estan per la labor de fer caure Pedro Sánchez. Madrid, Àngels Lafuente.
Pels populars la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Miriam Nogueres de Junts diu que no en sap res de contactes amb els de Feijó i el republicà Gabriel Rufián ha posat línies vermelles a seguir fent costat al govern.
Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hubiera proves i sobretot una sentència firme, nosaltres pediríem eleccions.
Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
Ahir va ser un dia intens amb l'entrada del PSOE i també avui amb més, amb doble dosi de judicis de corrupció. Tornem a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia?
Perquè a Badajoz comença el judici contra el germà de Pedro Sánchez.
Sí, David, Sánchez s'enfronta a 3 anys de presó pel tràfic d'influències i prevaricació, suposadament per maniobrar per tenir una plaça a mida al Conservatori de la Diputació de Badajoz. Ell sempre ho ha negat. 7 anys més tard d'aconseguir la plaça, manos límpies, va presentar una querella amb retalls de premsa que va donar origen a aquest cas. Pedro Sánchez ha defensat sempre la innocència del seu germà.
Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas, y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
David Sánchez declararà com a molt aviat la setmana que ve. La Fiscalia en demana l'absolució i hi ha també 10 acusats més. Un judici que arrenca l'endemà que s'hagi destapat aquest cas Leire, una operació suposadament dirigida des del PSOE contra també la jutgessa d'aquest cas amb l'objectiu, i és literal, de destruir tot el procediment.
I hi ha un altre cas avui a Madrid. És un cas que afecta el Partit Popular. Declaracions importants al judici del cas Kitchen.
Sí, després de 8 setmanes de judici arriba el moment clau. Avui comencen els interrogatoris dels acusats. L'exministre Jorge Fernández Díaz havia de ser el primer. Ho farà finalment el seu número 2, Francisco Martínez. Els demanen 15 anys de presó a tots dos, suposadament, per liderar la trama orquestrada des d'Interior per espiar i robar documentació a Luis Bárcenas. Els dos estan enfrontats. Es passen les culpes. Ja instrucció van viure un intens caràcter. Cara, Martínez ha portat missatges registrats davant notari que implicarien el ministre. Durant el judici, la defensa de Fernández Díaz s'ha esmerçat per demostrar que estan manipulats. En els propers dies, a més, declararan també Villarejo i d'altres responsables policials del govern de Rajoy.
Gràcies, Tània. Sobre els casos de corrupció que afecten el PSOE, comentari de la periodista del País, Milagros Pérez Oliva.
Si no és una causa general contra el PSOE, se li sembla molt. És tal el nombre de sumaris oberts, imputacions i persones implicades que ja costa seguir el fil de les diferents trames que s'investiguen. Segur que entre la riuada d'imputacions s'hi trobaran delictes, però la troca judicial ha crescut tant que el relat que se'n desprèn és que Pedro Sánchez, el partit i la seva família formen una immensa organització criminal. Exactament com fa temps que ve profetitzant el PP, que sempre sap abans que ningú què es cou als jutjats.
I un últim apunt, hi ha una derivada també catalana d'aquesta causa, perquè el jutge Pedraz demana al PSC la documentació de les eleccions al Parlament de fa 2 anys. Àlex Giralt Robert.
L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última cursa electoral a Catalunya van coincidir en el temps. En un comunicat, el partit d'Illa diu que sempre respecta la legislació electoral i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. Des de l'oposició Junts, el PP i Vox exigeixen al president que comparegui al Parlament per aclarir-ho. Sentim la juntaire Mònica Sales.
Hi ha una informació greu. Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci.
També volen que ell expliqui les relacions contractuals del govern amb Huawei després que els últims informes hagin vinculat el gegant xinès amb el cas de Zapatero. Àlex Giralt Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
I en tot aquest context, ahir va saltar un nou cas completament diferent que afecta dos polítics catalans, el diputat d'Esquerra i exconseller Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera.
Els dos estan investigats en una causa en què també hi figura l'exalcalde d'Altafulla, Félix Alonso, ara diputat al Congrés pels Comuns. Segons el jutge, l'Ajuntament va adjudicar contractes a dit per valor de 30.000 euros a la consultora Sinergies que dirigien Elena i Herrera. Esquerra defensa l'exconseller i diu que la investigació no té cap base jurídica.
Ho analitzarem tot plegat a l'Àgora del Matí, avui amb Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart, i copsarem també cap on va aquesta legislatura al Congrés dels Diputats. Ho farem amb la portaveu de Junts, Miriam Nogueres, el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i també el diputat del PSC, José Zaragoza. Aquest serà un dels temes del dia. L'altre seran les negociacions d'educació.
Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Departament i sindicats acosten posicions per acabar amb la vaga d'educació. Però de moment encara no hi ha fumata blanca. Avui hi ha nova reunió que finalment serà a les 3 de la tarda i les mobilitzacions segueixen amb l'aturada parcial al Maresme i a les comarques del Vallès. Anem cap a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara mateix moltíssima gent ja aquí convocada a l'aparcament d'uns grans magatzems esportius, a punt per sortir a fer previsiblement un tall de l'autopista C32. A primera hora del matí, quan passaven uns minuts de les 7, ja s'ha fet això mateix a Canet de Mar. Durant el tall de Canet, en Joan Barón, professor d'aquest municipi, ens deia que no aprovaran les millores fins que les vegin efectives a les aules.
No ho veurem, no només fins que no hi hagi un acord signat i sobre la taula, sinó fins que no veiem realment mesures, canvis a les aules. És a dir, el tema de les temperatures a les aules no canvien dos dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos.
Avui també hi ha jornada reivindicativa, més del Maresme, als dos Vallès. En el cas del Vallès Occidental, a les 9 del matí sortiran dues bicicletades, una des de Sant Cugat, l'altra des de Terrassa, i aniran a confluir cap a les 12 del migdia a la Universitat Autònoma de Barcelona, on previsiblement també es farà una acció que de moment no s'ha comunicat.
Gràcies, Marta. Quan dius que et trobes a un aparcament d'uns grans magatzems esportius, per situar-ho exactament, on és això? És el Decathlon?
Doncs mira, exactament sí.
Va, doncs ja està. Així ens situem. Perfecte.
Seria aquesta. Vinga.
Gràcies, Marta. Com dèiem, el govern i els sindicats que convoquen la vaga s'han citat finalment a les 3 de la tarda a l'espera de tancar aquest acord que inclogui un augment salarial dels docents i millores també en l'escola inclusiva. Maria Costa.
Els sindicats deien ahir que...
Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
Perquè l'acord tampoc va arribar. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
La mesa ha estat absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions d'escola inclusiva, però també de docents i de pas.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I abans de la reunió, els principals protagonistes passaran pel matí de Catalunya Ràdio. Avui entrevistarem el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, també la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura. Tot això després que ahir mestres i professors protagonitzessin una mobilització que va deixar eslògans com aquest.
Por la mañana café, por la tarde ron, por la policía de la educación.
Però sobretot molts problemes a les carreteres provocats pels talls dels professors mobilitzats. Fins i tot Protecció Civil va haver d'actuar per ajudar els conductors atrapats. Oriol Pujador.
La jornada d'ahir va tenir un seguiment del 60%, segons l'USTEC, i de prop del 30%, segons el departament. Es van tallar durant hores l'autopista AP7 en diversos punts i també l'autovia 2.
Hem tallat l'AP7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do.
Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
És el sou, són ràtios, és la inclusiva.
Volem arribar a tot l'alumnat i no podem.
Les protestes van provocar cues quilomètriques. Protecció Civil va activar la Creu Roja per portar aigua i aliments als conductors atrapats durant hores sota una intensa calor. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
El matí de Catalunya Ràdio.
Repassem ara els bàsics del matí amb Marc Jurado, Marta Viana, Francesc Soler, Lara García i Jaume Tria. Bon dia.
Bon dia.
Nova nit d'atacs entre els Estats Units i l'Iran que deixen l'alto el foc més fràgil que mai.
L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. El bombardeig s'ha centrat en una instal·lació militar que, segons Washington, suposava una amenaça per a les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. La resposta de l'Iran ha sigut immediata. Ha bombardejat una base aèria dels Estats Units, un enclavament a Kuwait i quatre vaixells que intentaven traspassar l'estret d'Hormuz.
I tot això quan, en teoria, segueixen les negociacions de pau. La televisió iraniana havia assegurat fins i tot que hi havia un pacte, però Donald Trump ho nega. Washington, Oriol Serra.
Els Estats Units volen enviar una imatge de fortalesa davant del món. El president Donald Trump fins i tot ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen i manté el to amenaçant.
L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
Trump, que ahir va dirigir una reunió del seu gabinet davant les càmeres, ha tornat a insistir que el seu és un govern d'èxit amb inversions mai vistes als Estats Units i amb una producció de petroli insòlita. El secretari de Defensa ha arribat a comparar Trump amb els presidents Lincoln i Washington per l'empremta que assegura que deixarà a la història del país. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I nou cas d'activistes pro-palestins detinguts camí de Gaza, aquest cop a Líbia. Es tracta d'un comboi a la caravana Global Sumut que volia fer arribar per terra material sanitari a la franja.
Des de diumenge no hi ha notícies de la seva localització. La família d'una de les integrants del comboi, Alicia Armesto, assegura tenir constància que han estat detinguts per les autoritats líbies i demana la intervenció del govern espanyol. Bruno Rodríguez, el seu fill, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
La meva mare era una voluntària del Global Sumut que portava subministros mèdics per a Palestina, per a la franja de Gaza. La meva mare ha desaparegut el diumenge. Encara no tenim una declaració de Líbia d'on està o si ha sigut detinguda o què ha passat amb ella. Nosaltres volem una implicació urgent del Ministeri i una interlocució directa amb la família.
I us avança al matí de Catalunya Ràdio. Novetats en el conflicte entre llogaters i New Amsterdam Developers, propietari d'edificis a Barcelona, que vol convertir en habitatges compartits.
Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda en què els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària que, segons ha pogut comprovar al matí de Catalunya Ràdio, li reclama 200.000 euros. New Amsterdam Developers és propietària del bloc Sant Agustí a Gràcia, on els veïns van aturar un desnonament, i també d'un edifici de l'Eixample, on la setmana passada van desnonar una família vulnerable.
I un símptoma més de la crisi d'habitatge, la crisi dispara les donacions de pares a fills perquè puguin accedir a l'habitatge. Rafael de Ribot.
En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
I llum verda per construir un nou barri entre Gavà i Viladecans el 2028.
És un projecte de l'empresa de sanitaris Roca, als terrenys on hi ha la seva fàbrica històrica. El pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits.
I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem de conflictes entre veïns. A partir de les 11 ens acompanyarà l'administrador de finca, Josep Maria Aguilar, per resoldre els vostres dubtes. Si teniu conflictes amb els vostres veïns i no sabeu què fer, què més podeu fer per resoldre'ls, doncs ens podeu enviar notes de veu ja al 636-36-0609 explicant-nos el cas, 636-36-0609, o bé trucant-nos al directe al 9-3201-7474. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament de narcotraficants. Miquel Jarque.
Els detinguts tenien empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de rec per al cultiu de la marihuana. Marc Bayón és sotsdirector dels Mossos.
El que presentem és l'atac sobre un node de distribució que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents, perquè la policia va trobar albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un de cada 5 adolescents entre 14 i 18 anys són fumadors i han fet servir vapers.
Ho revela una enquesta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. 8 de cada 10 enquestats creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la societat, Joan Lozano, critica que la indústria indústria del tabac vol perpetuar el tabaquisme a les noves generacions.
Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials, actors famosos, youtubers, etc, que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca, no?
I en plan econòmica ja hi ha acord entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses de tèxtil.
Beneficiarà més de 120.000 treballadors d'una quarantena de marques, totes les del grup Inditex, però també Mango, Primark o Uniqlo. Hi ha algun sindicat, com la UGT, que encara ha d'estudiar-ho per decidir si s'hi adhereix.
Mentrestant, la multinacional sueca H&M vol acomiadar 80 treballadors de les oficines que té a Barcelona i a Madrid.
Ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats i la resta seran recol·locats.
I en plana judicial, ja hem conegut la cinquena i última sentència per la mort de l'actor Matthew Perry. El seu assistent personal ha estat condemnat a més de 3 anys de presó.
Segons la sentència, el seu assistent personal li va injectar 3 vegades ketamina el dia de la mort. Segons The New York Times, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de $10,000. Recordem que fa més de 2 anys i mig que es va trobar el cos sense vida de l'actor de Friends a la piscina de casa seva a Los Angeles.
Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar, en aquest cas, la intel·ligència artificial i després els destrueixen. Montse Pujol.
L'expert en IA, Xavier Vinaixa, i el llibreter Marcel Font han dut a terme una investigació des de la Fènix de Badalona perquè van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava llibres en català la no-ficció i això els va encendre l'alerta. Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits.
Montse Pujol pel matí de Catalunya Ràdio.
I hem de parlar també de Paul McCartney.
Perquè ha presentat a través de TikTok el seu nou disc, The Voice of Dungeon Lane, després de 6 anys sense música nova. El directe, que l'ha fet a través de TikTok, va durar 45 minuts, responent també preguntes que li han fet els seus fans. Entre elles, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
El disc sencer es podrà escoltar aquest divendres, però la crítica parla ja d'obra mestra.
Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
El matí de Catalunya Ràdio.
I en esports, el Barça fitxa el davanter del Newcastle, Anthony Gordon. Avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar contracte.
Aquesta és la intenció d'anar per feina. Gordon és un extrem de 25 anys, pot jugar de fals 9. L'operació del seu fitxatge és d'uns 80 milions d'euros, amb variables incloses. Tot i la redada d'Anthony Gordon, el club no descarta jugadors com Julián Álvarez o João Pedro davanters o la continuïtat d'altres jugadors com Rashford.
Alexia Putella es posa el punt i final a la seva carrera al Barça, acomiadant-se de l'afició.
El Johan Cruyff, victòria 2-1 davant la Real Societat. Alexia deixa el Barça després de 14 temporades.
Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
Mapi León, Nona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip en partit de Lliga de por 2, Espanyol 2.
Mentre Xavi Pasqual deixa de ser l'entrenador també del Barça de bàsquet.
Un cop acabi la temporada, el club ho fa oficial. Pasqual paga la clàusula de rescisió de 400.000 euros, deixa el club en aquesta segona etapa com a entrenador, té altres ofertes com la de Dubai. El Crystal Palace es proclama campió de la Conference League 1-0 davant el Rayo Vallecano amb 12.000 aficionats.
És una putada quedar-se con la miel en los labios, pero esto para el Rayo es histórico, pero bueno, insisto. O sea, el Crystal Palace es demasiado grande para el Rayo.
Ten en cuenta que es la primera final de un equipo de barrio, no posiblemente es el mejor equipo de barrio que hay en todo el mundo.
Y Leandro Cabrera continuará una temporada más a l'Espanyol.
Ara són 9:15.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
Les notes del nen, les obres a casa...
El manteniment del cotxe...
Ah, no, això no és cap càrrega.
Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot.
Catalunya Ràdio.
I al matí avui arrenca pendent de... Aquest nou dia de vaga a l'ensenyament. A primera hora de la tarda hi ha una nova reunió a la conselleria amb sindicats i es confia que sigui la definitiva. Mentrestant, les protestes continuen. Avui al Maresme i al Vallès. Anem en directe a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs toca tall a aquesta hora de la C32 a Mataró. A primera hora s'ha fet ja un tall a Canet de Mar. Han estat 10 minuts. Aquí, previsiblement, serà més estona. El que està previst és anar també fins als serveis d'educació. D'altra banda, al Vallès, el que es farà són bicicletades i es confluirà a les 12 del migdia. Previsiblement també es farà allà alguna acció a partir de la Universitat Autònoma de Bellaterra.
I a Madrid s'acumulen també els problemes judicials per Pedro Sánchez avui. Fa uns dies va ser Zapatero, ahir va ser l'Escorcoll a Ferraz, i avui comença aquest judici contra el germà del president espanyol. Tània Tàpia, bon dia.
Què tal? Bon dia. Serà el primer judici a un familiar directe de Sánchez. El seu germà s'enfronta 3 anys de presó per suposadament aconseguir una plaça a dit al Conservatori de Badajoz, on es fa el judici. Ell sempre ho ha negat. També Pedro Sánchez li ha fet costat, criticant que el cas s'origina per una querella de manos límpies basada en retalls de premsa. La Moncloa, en ple esblinda, continuen donant suport també a Zapatero i resisteixen, tot i l'acumulació, la cascada de casos. No hi haurà avançament electoral.
I aquest matí també pendents de la reunió dels ministres d'Afers Exteriors Europeus a Xipre. Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
Bonjour. Els ministres debatran sobre les condicions de la Unió Europea per negociar amb Rússia al final de la guerra a Ucraïna, ara que la posició de l'exèrcit rus al camp de batalla és més dèbil. La cap de la diplomàcia europea és partidària de deixar per a més endavant el debat sobre qui hauria de fer de mediador europeu i introdueix la possibilitat d'aixecar sancions europees contra Moscou en el marc d'un acord de pau.
Cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. N'estem pendents. Maria Fernández, bon dia.
Bon dia, Rodalies, i els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11 destaca el retard del regional que ha sortit a 6:45 de Barcelona i que va cap a Portbou i porta ja una demora de 50 minuts. D'altra banda, diverses empreses d'autobusos avisen que poden variar recorreguts per les protestes dels docents, per exemple, a Cerdanyola del Vallès.
I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells?
Molt complicada la circulació en aquests moments a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral. A la Ronda de Dalt des de Trinitat, sentit Llobregat, i a la Litoral des de Santa Coloma, també sentit Llobregat.
I els punts taronja?
Els punts taronges. Doncs l'A2 i la B23 d'entrada a Barcelona a causa d'un accident que us estem explicant des de primera hora d'aquest matí. També a la P7 a Sant Cugat hi ha un carril tallat sentit Tarragona, en aquest cas per una avaria.
Avui de seguida parlarem amb Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra Republicana, amb Míriam Nogueras de Junts, amb José Zaragoza del PSC. Què més tindrem per això avui? Al matí de Catalunya Ràdio. Connectem amb la redacció, Marta Viana.
Doncs mireu, analitzarem si avui pot ser el dia clau del conflicte a l'ensenyament. En parlarem d'aquí poca estona amb el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, i amb Yolanda Segura d'Ustec. A partir de les 10 analitzarem la visita del Papa amb Lucía Caram, i a les 11, atenció a tots els que tingueu conflictes veïnals, perquè obrirem consultoris sobre què podem fer si els veïns fan massa soroll o si a la nostra comunitat hi ha problemes de brutícia, seguretat o convivència. Ens hi ajudarà l'advocat Josep Maria Aguilar, i si voleu fer la vostra pregunta en directe heu de trucar al 93 201 7474.
Avui a l'Àgora, Jofre Llombart, Jordi Mir, Marta Pascal i Joan Puigcercós, el dia en què parlarem de l'entrada i de l'UCO a Ferraz. L'Ara avui assenyala que estem davant d'un nou front judicial que asfixia una mica més al PSOE. La Vanguardia diu que s'entén la pressa del Partit Popular, però demana calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia. I el periòdico destaca que el PSOE és massa important a Espanya com per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia.
Quin temps ens espera?
Dia de molta calor, dia de pic de calor. Entre avui i demà arriben al màxim les temperatures. Segurament tindrem alguns rècords pel que fa al mes de maig. Això vol dir que tindrem xifres de 35 a 38 graus en moltes zones de l'interior. Les més altes a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, però també passaran d'aquests 35 graus a l'interior de Girona, a la Catalunya Central, etc. Avui amb algunes nuvolades al Pirineu, pràcticament no deixaran pluja. Demà sí. Demà sí que hi ha de deixar anar algun primer ruixat, i segurament durant el cap de setmana aquests ruixats, tempestes de tarda, poden anar més a la tarda, sempre Pirineu, Prepirineu, a tot estirar al nord de la Catalunya Central de cara a diumenge, que podrien arribar a més zones. La temperatura baixarà un palet al cap de setmana, però aquesta baixada serà poc apreciable.
Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, peça de llançeria que dificulta la mobilitat era lligacama. Avui, dijous, un Enigmàrius dificilíssim, com pertoca. Forat a la pica. Citació literal, de 7 lletres. Forat a la pica. Citació literal, 7 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
Catalunya Ràdio.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, l'expresident d'Esquerra, Joan Puigcercós, el periodista Jofre Llombart, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, i el doctor en Humanitats i expert en Moviment Social, Jordi Mir.
I de què parla? Fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
Doncs una mica tertúlia del tema del dia. Fa un parell de dies ho era Zapatero, avui ja és l'Escorcoll i a la Seu de Ferraz. Hi ha aquí entre els nostres auguristes avui qui creu que això pot suposar un punt d'inflexió en l'estratègia de Pedro Sánchez.
Home, déu-n'hi-do el que està passant aquestes últimes hores, i de fet veiem imatges, i avui també ja estem explicant el judici del germà de Pedro Sánchez, i això no s'atura. No sé si podeu fer una ronda breu de sensacions del que està passant, Marta.
Breu costa. Jo...
Sí, després ja aprofundirem. Sí. Per fer un...
Jo diria que això ara ha entrat en una fase de descontrol, no? El que em puede hacer que haga es evident que surgió efecto, el que passa que... hi ha algunes coses que, bueno, que fan pensar. Llavors, jo ara mateix tinc una sensació de, un, deriva, i dos, d'una certa incertesa. Sí que comentàvem a fora que la cara de Pedro Sánchez d'ahir ja és una cara d'una certa preocupació, i jo pel que el conec, a mi em costa molt d'entendre que ell senzillament es dediqui a aguantar. I sempre l'he tingut per un polític en general vol la pilota, no? que vol agafar la iniciativa... I crec que també en aquest cas, d'alguna manera, quan trobi el moment, alguna cosa farà.
Joan.
Bueno, que passa que és difícil fer, perquè l'ofensiva judicial a la que està immers Pedro Sánchez cada dia ens depara una nova sorpresa, no? És a dir, la sensació que hi ha, i dic que amb tota la cautela, no? Dic, però hi ha una sensació de que en alguna quarto fosc, que diríem, es van reunir uns quants i van decidir per on havien de picar, no? I això va ser un pla premeditat, que jo crec que en aquest pla doncs, hi ha dins d'una bona part de la judicatura, una part de la judicatura, no tota, evidentment, hi ha una part de la judicatura que és immune a això, per dir-ho d'alguna manera, i forma part, doncs, de la premsa de Madrid també hi participa d'una forma entusiasta, i, evidentment, el Partit Popular i Vox no formen part d'aquest entramat, no? I no sabem què passarà demà.
No. Miguel Ángel Rodríguez ha dit que aquesta setmana, a finals d'aquesta setmana, l'assenyalat seria Pedro Sánchez directament. S'ho ha dit el cap de gabinet d'Ayuso.
Això demostra que aquí hi ha un pla, repeteixo, fet en un quart de fosc.
Ahir, Núñez Feijóo va convocar els mitjans al passeig del Congrés, quan no ho fa mai, mitja horeta abans que sortís la notícia de que entraven a Ferraz.
Ja es veu on som, eh?
Sí, sí. No vol dir res, però vol dir tot.
Però dona mostra d'aquesta sensació de que algú mou... És a dir, hi ha un pla, és a dir, sí. Articulat, i que aniran caient una darrere l'altra, no? I això demostra una instrumentalització de la justícia a la qual una part, repeteixo, una part de la justícia s'hi ha prestat d'entusiasme.
Jordi.
Jo proposaria mirar-ho des d'una altra perspectiva, que és, evidentment, l'enfocament és què li passa a Pedro Sánchez, fa mala cara, què farà, tots aquests atacs... Però jo crec que darrere d'aquesta operació, si és que veritablement és una operació, més enllà de després s'aclareixi tot el que s'hagi d'aclarir en àmbit judicial, és atacar la ciutadania. És a dir, aquest és un atac contra la ciutadania perquè entengui i porti el PSC o el PSOE a prendre unes determinades decisions. És a dir, tot el que s'està posant sobre la taula i les editorials i les portades que estan fent determinats mitjans i alguns dels mitjans que estan emetent principalment el Partit Popular és perquè la ciutadania d'alguna manera entengui que ja no n'hi ha prou, ja n'hi ha prou amb tot això i el Partit Socialista abandoni. El que es busca és una renúncia, no? Però la renúncia no vindrà de Pedro Sánchez o de si se senten més o menys forts, si entenen que això ja es resoldrà, sinó que la renúncia vindrà quan tu consideris que la societat ja no accepta res més, no? I per tant jo crec que la qüestió va de com portem a la societat a que els hi faci entendre que ja no accepten res més. No sé fins a quin punt poden pujar encara més el volum, però perquè quan tu escoltes en Núñez Feijóo esto ja és insuportable, hem arribat fins... Però ja fa dies que porta dient que hem arribat. És com diu, bueno, si passes aquesta línia, dius, bueno, ja l'hem passat moltes vegades, no? Segons el seu relat. I llavors a partir d'aquí és dir, bueno, a veure si aconseguim encara que pugeu més el volum. L'editorial de l'ABC d'avui carregant tota la responsabilitat sobre Pedro Sánchez, que és el que porten fent també molts dies, és dir, bueno, ja no importa resoldre...
és tota la corrupció és de Sánchez.
Una mica exagerat.
Que deshonra el càrrec que ocupa i que desprestigia la vida pública.
Bueno, clar, és que l'objectiu és que caigui i hi hagi eleccions. I al final tot ens porta aquí, no?
Sí, sí.
Però també, com ha dit molt bé en Jordi, la sensació és generar por. no només el PSOE, els partits, jo crec que la ciutadania, no? És a dir, amb això venim d'un escalat, això no és nou. Això va començar amb un procés ben planificat en el seu moment contra l'independentisme. Escolta, ja sé que estem lluny i que poca cosa té a veure, però quan es detenen els dos Jordis, Jordi Sánchez i el president d'Òmnium, per pujar un cotxe d'una forma absolutament desaforada, allà va començar, ja havia començat abans, això ve de lluny, però allà vam veure el primer brot d'aquest contuberni, per dir-ho d'una manera, no?
També, ara, seguim, també en Podem.
De fet, va venir Podem, i després el PSOE, però fem bona aquella expressió de que primer van anar pels jueus, tothom s'ho va estar mirant, després van anar pels comunistes, tothom s'ho va estar mirant, i fins quan va venir per mi, que deia aquell, ja no quedava ningú per defensar-me. Doncs al PSOE li ha passat una mica això, i a mi em ve molt a la memòria, i ara faré batalles de l'avi, quan jo era diputat a Madrid, recordo que hi havia un ministre que es deia Mario Fernández Bermejo, que era el ministre de Justícia. Bermejo tenia una llei al calaix que eliminava les oposicions per accedir a jutge i fiscal. Les eliminava. És a dir, per accedir a jutge i fiscal havien de ser els números 1 de les promocions de les facultats de dret. Això permetia una certa mobilitat social a l'àmbit de la justícia, perquè preparar unes oposicions, el sistema d'oposicions que hi ha muntat, amb els tutors que tens, que formen part d'una casta familiar molt endogàmica, Bermejo tenia aquest pla. Malauradament, aquest ministre va durar poc, va durar gairebé 2 anys, perquè el van agafar amb el senyor Baltasar Garzón fent una monteria, una cacera, amb un coto privat, sense permisos, i va haver de dimitir, coses de la Celtibèria, no? Però aquest, jo recordo, comentari del Zapatero i el mateix Rubalcaba, dir-los, escolti, no llenceu la proposta de Bermejo, de la justícia, perquè crec que això acabarà passant, i això és un problema. Tenim una justícia que està esbiaixada cap a un àmbit ideològic.
El problema és que tampoc tenim una llei que limiti l'abús de poder i d'autoritat de l'administració pública.
Aquesta és una altra.
Aquest és el tema.
Però aquells dos s'agafaven gairebé a conya.
El jutge Pedraz n'ha fet unes quantes.
Sí, és que ja el coneixem, diguem-ne.
Però és que no em pagarà cap.
Ni ningú.
Però és que això passa... Si hi ha mala praxis, que no ho sé, vull dir, en el cas que hi hagués mala praxis, no passarà res en aquest jutge.
Perquè estan blindats.
Clar. Llavors, també cal revisar qui fiscalitza què, no?
Però fixa-t'hi tu que si el tema de la mobilitat social a l'àmbit de la justícia, és a dir, que hi hagi accés a diferents sectors de la societat puguin ser jutges i fiscals, que ara està molt restringit, no dic que no, hi ha gent que ha arribat, amb esforç, amb molt esforç i molt sacrifici. Però quan, repeteixo, els vaig comentar que traguessin la llei de Bermejo, la posessin damunt la taula, Zapatero va dir que ni parlar-ne i Rubalcaba se fotia a riure. I quan ara han imputat el senyor Zapatero, recordava aquella conversa. Dic, segurament, doncs mira, allò de tants anys ha acabat petant-li a la cara, no?
D'aquí a pocs minuts també ens acompanyarà Jofre Llombart, que està arribant amb retencions a les carreteres. Podem saludar aquesta hora des del Congrés dels Diputats Francesc Marc Álvaro, diputat d'Esquerra Republicana. Bon dia.
Molt bon dia, Ricard i companyia.
I gràcies per acompanyar-nos. Com està vivint el que està passant al Congrés dels Diputats?
Home, ho estem seguint amatents i cada dia doncs hi ha una novetat, no? Sens dubte, sembla que cada dia el món ha d'acabar-se, però encara continua, encara som aquí.
Vostè veu com una campanya per intentar erosionar Pedro Sánchez o hi veu també motius suficientment greus com per reflexionar sobre el poder que té Pedro Sánchez ara mateix?
A veure, aquí hi ha dues coses que fan intersecció. D'una banda, ja ho hem dit moltes vegades, hi ha una corrupció estructural molt vinculada a les inèrcies del bipartidisme, de PP i PSOE. Vull dir, cap dels dos grans partits s'han salvat de corrupteles de tota mena en diferents èpoques. Jo crec que això és una evidència històrica, i ho hem de dir. D'altra banda, sobretot la gent d'esquerra i l'independentisme en general, estem acostumats a veure molts registres de la UCO i molts informes de l'UDEF que, evidentment, generen, per dir d'una manera elegant, escepticisme. Per tant, estem en un moment d'olla barrejada, en què cal filar molt prim què hi ha, què no hi ha, i del que hi ha que s'està exagerant i que s'està sobredimensionant.
El que passa és que aquí hi ha una cosa que és la confiança que fa la ciutadania en la política, no? I això es desgasta. Això es desgasta, passi el que passi, perquè aquest judici segurament trigarà anys a produir-se. Per tant, ja hi ha una imatge que estarà molt malmesa de la confiança cap a la política, i això reverteix cap a un vot més protesta, cap a un vot o una desmobilització del vot, fins i tot, no? A una desimplicació de la vida pública dels ciutadans en la política. I això a l'esquerra hauria de ser també un dels elements que haurien de tenir també sobre la taula. I com recuperem la confiança?
Ho tenim. Som un partit amb més de 90 anys d'història i, afortunadament, no hem tingut casos de corrupció d'aquest tipus i per tant, podem anar amb la cara ben alta, no? Però tens raó, Ricard, la corrupció no distingeix i al final el ciutadà veu a tots els operadors polítics implicats dins d'aquest fangar. I aleshores això crea, com dèiem, malestar. Crea desesperança, crea desafecció i sobre aquest cràter edifiquen les ofertes de caràcter populista. I en aquest cas, en aquesta època que estem vivint, aquestes ofertes són totes generalment d'ultradreta. I aquí el combat el tenim claríssim. Esquerra som un partit, a més de sobiranista, som un partit antifeixista. I aquesta finestra d'oportunitat de la reacció l'estan aprofitant i aquí estarem nosaltres de cara contra la corrupció i de cara contra el feixisme.
Però seria també més útil, fins tot amb aquesta idea de la confiança, donar la confiança a la ciutadania, donar la confiança a les urnes, a aquests ciutadans, que renovin aquesta confiança?
Bé, nosaltres hem d'anar pas a pas i graó a graó. És a dir, ho va dir molt bé el nostre portaveu ahir. Quan nosaltres vam donar suport a la moció de censura contra Mariano Rajoy, hi havia una sentència clara de finançament il·legal del Partit Popular. En aquest moment, això no hi és encara damunt la taula. I, per tant, el que no podem fer és coses fora d'hora i temps. Però tenim molt clar que quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, que ens apunti cap aquí, doncs analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
Però si no hi ha una sentència ferma, no ho contemplen.
Sentència ferma o alguna cosa, diguem, que s'aproximi a una evidència palmària, eh? Vull dir, ara tampoc ens anem a lligar a la sentència, però és evident que...
Que hi hagi evidències de finançament irregular del partit.
Sí, exactament. Ahir ho va dir el nostre portaveu i ho reitero jo aquí.
Li veu futur per això a la legislatura, amb aquestes lògiques i amb aquests també posicionaments d'alguns partits, com el PNB, que sembla que es desmarca més de les majories que havien construïdes al Parlament fins ara?
A veure, jo no puc parlar pel PNB i cadascú sap les seves geometries, però hi ha dues evidències. Primera, la majoria d'investidura es manté intacta amb alts i baixos i amb una mala salut de ferro. És a dir, no hi ha una majoria alternativa per fer en aquest moment una moció de censura. Dos, sobre el que em preguntaves, jo veig determinat Pedro Sánchez arribar al màxim. Home, així com abans del cas Zapatero jo hagués dit segur que arribem a l'estiu del 27, ara jo potser contemplo a nivell personal un avançament doncs més tècnic, és a dir, uns mesos abans, però que la Moncloa vol esgotar al màxim el període, jo d'això no estic encara segur en aquest moment, malgrat que els socialistes estan en estat de xoc, eh?
I en el fet de que Catalunya, per exemple, el jutge Pedraz hagi posat el focus ara en el finançament de la campanya del PSC, vostè veu també preocupació del que pugui això afectar l'estabilitat de Catalunya?
Sincerament, no massa. En el moment en què, diguem, ja hi ha un acord de pressupostos, això, diguem, continuarà. És evident que el PSC ha de donar les explicacions que toquin, òbviament, però no crec que això afecti ara l'estabilitat de la governació a Catalunya.
És la posició d'Esquerra Republicana, explicada pel diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Queda clara la posició d'Esquerra. De seguida sentirem el PSC i Junts.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
Les notes del nen, les obres a casa...
El manteniment del cotxe...
Ah, no, això no és cap càrrega.
Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot.
Mònica Naranjo, Espartac Peran i Pilar Eire a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
Per tu, enamorat del sol? I per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat.
Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
És que fots cada pregunta, tio, de veritat.
És dels entrevistes lleges que t'he vist.
Avui soc... Avui
estic... Perdona, que t'ho fa això, però... És que no tinc una resposta.
No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
No.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
De seguida nosaltres, José Zaragoza, diputat del PSC al Congrés dels Diputats, amb Joan Puigcercós, amb Jofre Llombart, amb Marta Pascal i amb Jordi Mir. Dèiem que les portades dels diaris de Madrid avui són molt clars. El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions i, en cas contrari, exposa el rotatiu de pressa que en sortiran beneficiats els populistes i els demagogs. Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Pedraz, és d'una gravetat penal i política extrema. El rotatiu destaca que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que va prendre el president. I l'ABC obre la portada amb una editorial titulada «Tota la corrupció és de Pedro Sánchez». Assegura que deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida pública. I veurem què és el que passa els propers dies, perquè d'aquí a dues setmanes sentirem a Zapatero declarar davant de l'Audiència Nacional. L'entorn de Zapatero deia, per exemple, que no descartaven una presó provisional, veient com van les coses. Sí, sí, clar. Per tant, també tot això aniria dificultant també i tensionant encara més l'ambient. Jofre, ja has arribat.
Sí. Mira, aquestes portades el que evidencien és que, per més que formalment, jurídicament, siguin causes separades, el que hi ha és una causa general contra el PSOE, contra Pedro Sánchez, contra tot el que representa. De la mateixa manera, com ha dit abans el Joan Puigcercós, que en el seu dia hi va haver una causa general contra l'independentisme, que es va veure estèticament quan es va posar de moda, te'n recordaràs, l'entrada de furgones de la Guàrdia Civil en ajuntaments indepes. Ara em ve el cap, per exemple, la Seu d'Urgell amb el pobre Albert Batalla, però moltíssims. Sí, sí. Aleshores hi havia... Estèticament es buscava que hi hagués un rebuig social a la causa independentista a través de la investigació prospectiva de corrupció. El cas Leire, en concret, que és un d'aquests casos, es vol intentar vendre com el revers de l'Operació Catalunya i de la Policia Patriòtica. És a dir, tu utilitzes de manera irregular fons públics per destruir-me, doncs jo et pagaré amb la mateixa moneda. Jo et destruiré, el que diu l'autor del jutge, eh? Jo et destruiré les teves acusacions també utilitzant clavegueres a través de leires, a través de desacreditacions d'acusacions, etcètera, etcètera. Clar, d'aquí a que imputin a Pedro Sánchez hi ha un mil·límetre. Per què? Perquè ja la interlocutòria d'ahir diu tot això es va gestar en aquells famosos 5 dies de la màquina de fang. Doncs el que descriu ahir, sense posar nom, és la contramàquina de fang. Per tant, preparem-nos, abans deia el Jordi de pujar el volum, preparem-nos per presó preventiva per Rodríguez Zapatero i per la imputació de Pedro Sánchez. Això està, però va,
el caure.
Agendat.
I espera, i espera a veure què passa amb la dona de Pedro Sánchez, perquè com li decreten presó preventiva també, bueno...
Perquè aquesta és l'altra.
Però Marta, causa... és que ho hem vist mil vegades, que no sé què us sorprèn.
Aquesta causa general...
Però, home, jo presó preventiva...
Aquesta causa general contra...
Ho hem vist en molts casos, això.
I això ho trobo...
Sandro Rossell mateix?
Ah, no, que ho hem vist, però que si fins i tot ara hi arribem aquí, ostres...
Aquesta causa general contra el Pedro Sánchezisme inclou tocar el germà, la dona, Zapatero, i ara el PSC, que serà el següent. És a dir, els punts forts del Pedro Sánchezisme te'ls tocaré un a un, encara que sigui, insisteixo, des del punt de vista estètic. Jo, jutge, demano PSC que em passis tots els papers de la campanya del 2024. Ja està, no cal res més per estar assenyalat mediàticament. Per sort i per desgràcia, en tenim experiència des d'aquí a Catalunya. Tu em demanes un paper, el titular està a fer. El jutge demana a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, que presenti els papers perquè no sé què. I a vegades aquests escorcolls s'havien arribat, m'ho van explicar, i un dia ho vaig veure, aquestes imatges de Guàrdia Civil sortint amb caixes, les caixes estaven buides. Caixes buides. Caixes de cartró buides perquè les càmeres de televisió mostressin. Amb això no estic defensant que ningú... Que... És a dir, que hi hagin casos de corrupció no amagui que hi ha una operació d'estat contra Pedro Sánchez.
No, és que no és incompatible.
I que hi hagi una operació d'estat contra Pedro Sánchez no amagui que, efectivament, es van pagar uns diners del rescat de Plus Ultra que van a parar a les filles, a l'empresa de les filles de José Luis Rodríguez Zapatero, i això està acreditat. Per tant, així les coses... Pedro Sánchez diu que no vol convocar eleccions, perquè seria fer un ús partidista, que mai ho ha fet. Bé, cal recordar que el 2023, l'endemà del PSOE fotre's una patacada a les eleccions municipals, va convocar eleccions anticipades, i em sembla que ho va fer per interès partidista, perquè era l'única escletxa que tenia el PSOE per poder guanyar. Però és que a l'altra banda, que PP i Vox es facin mirar el per què, si davant de tota aquesta muntanya, davant de tot això, són incapaços d'articular una moció de censura. Per què? Perquè ho han cremat tot abans. Ho han cremat tot abans i ara són incapaços de trobar un sol soci, que estem parlant de només 7 diputats, aritmèticament, i són incapaços de trobar-los perquè ho han cremat tot. I com que ho han cremat tot, entre les no eleccions, l'operació d'estat, la legislatura fallida, jo més que legislatura fallida, el que crec és que estem en un estat fallit directament.
Ara deixo parlar, però abans vull saludar el diputat del PSC al Congrés dels Diputats, José Zaragoza. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Si convocar eleccions és partidista, com diu Pedro Sánchez, no ho és també evitar